Parlem de... Un espai que t'acosten Cugat Mèdia i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per introduir-te en l'experiència musical dels concerts de l'Orquestra Simfònica al Teatre Auditori Sant Cugat. Avui parlem de... Simfonia de Saint-Saëns, amb David Puertas, divulgador musical.
Crec que va ser la temporada passada. Pels que tingueu curiositat, acaba d'arribar el meu germà. El reconeixeu o no? Té una retirada, que sí? Hola, Laia, és que és... Bueno, és un santcugatenc, doncs, de tant en tant, venir a veure què fa el germà. L'altre germà no pot venir perquè el tenim tocant amb en Jordi Savall a Chicago, intentant evitar els tifons. Els que em coneixeu ja sabeu que tinc una família de músics i ens dediquem a aquestes coses. A mi m'ha tocat xerrar. I avui, com que ni Mozart ni Saint-Saëns no podien venir, doncs aprofitem que tenim en Manuel Torralba. Us deia que l'any passat vaig tenir ocasió de presentar aquí també una obra que s'estrenava i sempre que podem, i la vinentesa ho permet, convidem el compositor que pugui venir a explicar alguna cosa. Perquè és molt important. Evidentment, avui és importantíssim per ell, perquè poder estrenar una obra, bueno, us ho podeu imaginar, és una cosa molt, molt, molt complicada. A sobre, per gran orquestra, ja no us ho explico. Però avui això passarà, i no només passarà avui, sinó que, com teniu aquí, passarà 3 dies, com a mínim, no? Esperem que, com a mínim, de moment, 3 dies.
O 4, no sé.
O 4, encara no se sap. Quan el vaig trucar amb en Manuel per fer el comentari del programa demà, em va dir, no, sobretot no expliquis res de la meva obra. Ja hi som. Aquests autors que no volen que... Contemporanis?
Sí, contemporanis.
Que no volen que expliquis res de la seva obra. Mireu, la primera vegada que això em va passar va ser amb en Josep Soler, mestre Josep Soler, quan una de les seves obres, hi va haver una editorial, l'editorial Clivis, que publicava el seu concert per 2 pianos, i l'editorial em va donar a mi la partitura i em va dir, fes un petit escrit d'aquesta obra perquè la imprimim i perquè es pugui vendre i quan algú vagi a la casa Udenis doncs pugui llegir de què va l'obra. I vaig trucar a mestre Soler i em va dir, ui, no expliquis res de la meva obra. La meva obra s'ha de sentir i jo li vaig dir, ja, però és que aquí no estem parlant de sentir, estem parlant de que algú l'ha de comprar. És a dir, abans de llegir aquella partitura, perquè llegir una partitura i d'en Josep Soler era complicat, doncs, i bueno, i el senyor Josep Soler ho va entendre i aleshores em va explicar alguna coseta i jo vaig poder escriure allà 4 coses, però quan vaig parlar amb el Manuel em va dir no, és que em sabria molt de greu influir en el públic i que tinguéssim una idea prèvia i jo el que voldria és que ells escoltessin l'obra, que prou feina, prou informació tenen amb el títol que he posat, que sí?
Correcte.
Molt bé. Primitive Ceremony. Ho he pronunciat bé?
Imagino que sí.
Molt bé. Jo, de seguida, al cap, m'he fet una idea. Davant d'un títol com aquest, Cerimònia Primitiva, m'he fet una idea. Per què? Doncs perquè jo tinc un bagatge cultural, que és el meu, el de cadascú de vosaltres és diferent, cultural i vital, i jo ja m'he fet una idea. I em va agradar moltíssim que em digués, doncs tu vés amb aquesta idea i escolta l'obra. Perquè si no, jo començaré a explicar coses i et condicionaré. De debò condicionem tant quan expliquem coses?
Abans de sentir? Realment el que s'espera dels compositors o a l'hora de veure nota de programa d'una obra contemporània és posseir tota la informació. Què passa? Què no passa? Qui mor? Qui no mor? Tot el que passa. Està bé, jo ho he fet això. De fet, la primera obra que el mestre Brutons em va dirigir amb la camarada d'Eduard Toldrà, i vaig explicar què havia passat, què no havia passat i de què anava. Però clar, cerimònia primitiva, primitive ceremony, jo crec que aquest títol ja dona a pensar. Crec inclús, així més romanticon, això que diré ara, cadascú té una primitive ceremony a casa o a dins seu. És a dir, quan tu escoltis l'obra, tu pots imaginar que estàs, no sé, a una ciutat, a una jungla, a un desert. És igual. De fet, el que a mi m'agradaria és quan acabi que em digueu, ostres, doncs jo m'he imaginat això, perquè d'aquesta manera potser inclús dic, ostres, doncs m'agrada molt més del que jo m'imagino. Perquè moltes vegades quan composes tens una idea de l'obra concreta i després la gent ho escolta i és un altre diferent. I dius, però com és possible que diguin que és d'amor si aquí estava clarament que algú estava matant algú, què està passant aquí? Llavors, bueno, crec que és algo que no he fet mai, això de no dir, no posar cap descripció, res. Veurem com surt, perquè potser la gent diu, escolta, pues jo ni una ciutat, ni un poble, ni res. Però bueno, és un risc que he pres i espero amb moltes ganes que us pugueu imaginar qualsevol cosa.
Home, a mi m'has fotut, quasi em deixes sense feina.
És la idea.
Justament quan em va dir això, jo li vaig enviar un text, que és el que trobareu al programa demà, que diu així: el títol és prou explícit perquè cadascú obri les seves oïdes i la seva ment. De fet, això ho fem sempre davant de la música, perquè en les altres obres que sentirem al programa d'avui tampoc hi ha una història. No sabem què pensava Mozart, no sabem què pensava Saint-Saëns, perquè la música, la gràcia que té, és justament això, que explica coses que en paraules no es poden explicar, si no ja no ens caldria la música, no? Hi ha la frase famosa d'Igor Stravinsky que deia, bueno, simplificant, la música no pot expressar res. Home, el que volia dir, i això s'ha d'aclarir molt, és, si jo vull expressar amor, jo sé que vull expressar amor, però tu, que ho estàs rebent, vés a saber què rebràs, perquè potser has tingut un mal dia. I si has tingut un mal dia, potser el que reps és depressió, perquè la música no és explícita. Com no sigui música de cabaret o música de circ o alguna cosa així, que ja tenim tots com molt arrelada. I jo penso que és realment molt interessant el fet aquest de poder anar a escoltar una obra, que a més té un títol, que és que tinc tantes ganes. Jo crec que ho has fet per això. Però és clar, és com vendre't una mica... Ara teniu més ganes, sí o no? Veus? Ja està. Ja ho hem venut.
Màrqueting, és màrqueting.
És màrqueting. Escolta'm una cosa. Quan tu escrius, perquè ja he fet referència a les altres dues obres que sentirem avui, Mozart, quan componia, componia el piano. I si no tenia un piano a mà, és igual, ho feia tot de cap, perquè era com una mena de... I ho escrivia amb ploma i tal. Saint-Saëns també. Saint-Saëns escrivia el piano. I el que tocava, doncs al costat tenia un paper i una ploma i anava escrivint. Tu tens paper i ploma?
Ploma no. Però considero que abans de poder escriure a ordinador, un ha de saber escriure a mà. Com si un vol fer una fuga i la vol reinventar, primer un ha de saber com fer una fuga realment. És a dir, soc partidari que s'ha de saber el bàsic per després inventar-te coses. Per tant, soc partidari de que si aquí hi ha algú que vol composar, que es deixi de programar l'ordinador i ho faci a mà. Així és com vaig començar jo. Vaig estar amb un professor argentí 2 anys, oi senyor, 2 anys fent contrapunt, 2 anys fent blanques i negres, només, a mà. Vaig acabar odiant l'escriure a mà. Però això em va donar una gràcia i una manera que ara, doncs, quan vaig a l'ordinador, hi ha coses que no haig de pensar. Igualment, ho faig tot a mà moltes vegades, primer després ho passo a l'ordinador. En aquest cas no, en aquest cas va ser quasi una composició express. De fet, i això no ho hauria de dir, però estem en un petit comitè, ho dic, una setmana abans d'entregar l'obra, per als programes informats d'aquests dels Carrega el Diable, se'n va perdre tot.
Ah, això fa bonic.
Fantàstic. De fet, vaig plorar de l'alegria. I, bueno, vaig estar dels 7 dies un plorant i els altres 6 composant. O sigui, això que escoltareu avui és tot el que tenia aquí. I va dir, bueno, pues, el que me'n recordi. Vaig canviar alguna cosa, que no ho podrem escoltar, però és aquesta la idea. Però crec que el poder haver fet això és perquè vaig estar durant molts anys fent-ho mà. I això m'ha donat una... potser diria una petita fortalesa en el cap i una petita, potser, estructura que m'ajuda després a l'hora de si... Com era això que feia? A veure... ja me'n recordo, que és el que va passar en aquest cas.
Primer aprenentatge, feu còpies de seguretat. No, no, és terrible. Ara començo a entendre el títol, també.
Com?
Ja l'havies titulat així, abans de perdre-la?
De fet, tenia que titular-ho, però sí. Molt bé. El títol el tenia abans de res de tot. El primer que vas tenir.
Mireu, com sabeu, una de les particularitats de la nostra orquestra, l'Orquestra Sant Cugat, és que intenta ser molt propera, apropar-se al seu públic. No és una orquestra que visqui lluny, ni que tingui un escenari llunyà, ni que faci coses que nosaltres només venim a escoltar i marxem a casa, sinó que el que intenta és comunicar. Una d'aquestes comunicacions es produeix gràcies a les xarxes socials. I avui m'ha encantat un dels reels que s'ha publicat a Instagram. Avui, quan escolteu tot el concert, no ho sabreu, bueno, ara ho sabreu perquè us ho explico jo, una de les protagonistes és la nostra timbalera, la nostra timpanista. Té una feinada avui de por. I el nostre director ja se n'encarregarà al final de fer així, aplaudiu-la una mica, pobra. Però té una feinada de por. I avui ha publicat un reel amb unes sabates, o sigui, estava a l'assaig, i estava amb unes sabates totes ben posades, de mil i un botó. Dic, però què fa amb aquestes sabates? I ella mateixa deia, són les sabates amb les que he de fer el concert, perquè no faig de timpaní. Pum, 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 i ja està. No, no, no. La primera obra, la del senyor aquí present, aquella obra que es va perdre i que després va tornar a renéixer, resulta que m'ha posat canvis d'afinació a mitja. Com es fan els canvis d'afinació amb una timbala? No ho veureu, perquè no es veu. Està amagat allà, però té uns pedals. Això vol dir que la timbalera tocarà un sol i uns compassos després aquella mateixa timbala ha de sonar un la, un to més amunt. M'ho invento, però aproximadament. I aleshores què fa? Apreta aquell pedal, prova l'afinació així, sense que ningú se n'adoni, mentre l'orquestra va tocant, i quan li toca fer l'altra nota ho fa. Això que us acabo d'explicar és màgia. I clar, ho ha de practicar amb les sabates amb les que farà el concert. Això és molt important. I ha sigut un post que jo no sé si els que no esteu aquí entendran, però vosaltres ara ja l'entendreu. Perquè, i realment amb ella li ha fet il·lusió posar-ho. I no ha comentat res de l'obra. Però té feina, la timbala? Em sembla que sí.
Bastanta, però haig de dir, ahir, quan vaig venir, em va dir, no sé si m'estimes o m'odies molt. Lo qual jo, que porto molts anys, sé 5 o 6, escoltant cada cop que ve la sinfònica al meu poble, crec que hi ha estat sempre present. Llavors, jo la tinc, a més que està al centre. Tu estàs assegut, està el director, i enfront del director està l'altre. Llavors, jo la veig com una figura elevada que va tocant, i clar, he pensat, vaig a fer justícia, a més que és bona, i si hi ha algun problema, escolta, jo canvio el que sigui. A mi no se me dijo nada, així que jo vaig suposar que tot estava bé, i la veritat ha fet una feinada, perquè jo heu d'imaginar que la composició és imaginació. Llavors, jo estava a casa meva fent així, imaginant-me com són les timbales i com anava. Ara, una cosa és això i l'altra cosa és això. I la de bo, que ha fet una feinada increïble, increïble. I res, espero. Igualment, encara que no ho comentessis, ja ho notarien, eh? Perquè notaríem...
Sí.
Vull dir que ja es notarà, ja es notarà. Però realment, tota l'orquestra, tothom pateix, però tothom pateix i ho fa bé. És que és fantàstic, és fantàstic. I el mestre Salvador, que ets a dir, ara que no està aquí, no li he posat una feina fàcil, però ho fa bé, ho fa molt bé, i és fantàstic. I realment, només pel fet d'estar aquí, ja encara que siguis aquí parlant només, és igual, i ja estic molt agraït. I, ostres, jo crec que avui sortirà molt bé. I diumenge, també.
Sí, sí. Bueno, veig que et porten l'obra a casa teva, a Vilassar de Dalt.
Clar, és que...
Quantes obres has estrenat a Vilassar de Dalt?
Obres com a tal, aquesta serà la primera.
Ah, és que...
Ah, no sé. Vilassar de Dalt, la primera. I a més, a lo grande, eh?
Sí, no, sí. Déu-n'hi-do. Quan vaig veure aquest programa, abans de que estigués posada la teva obra en programa, perquè, com deveu imaginar, la programació d'una temporada d'una orquestra sinfònica es fa amb, anava a dir, anys d'antelació, aquesta nostra amb més d'un any d'antelació, i la teva obra no estava posada. I jo vaig pensar, mare de Déu, quin concert! El 25 de Mozart i la sinfonia número 3 de Saint-Saëns. Jo vaig tenir ocasió de sentir la sinfonia número 3 de Saint-Saëns, coneguda amb el sobrenom de la sinfonia d'orgue, devia ser l'any 96 o 97, al Palau de la Música, i la va fer l'OBC, dirigia Franz Paul Decker, i recordo, jo aleshores treballava a l'OBC, i recordo que vam tenir un gran problema, l'orgue. Aquesta obra, a Catalunya, es fa poc, entre d'altres coses, primera perquè és molt complicada de muntar, i entre altres coses perquè no tenim orgues, que sí que en tenim, en tenim moltíssims, sí, estan a les esglésies, però no sé per què fem auditoris sense orgues, i en altres països això no passa. D'entrada, quan fan una auditoria i pensen que hi haurà d'anar una orga. Però a nosaltres no és una prioritat. I aleshores, cada cop que programem aquesta sinfonia, ens hem d'inventar com ens ho fem, això de l'orga. En lloguem un, els orgues portàtils són petitons, en lloguem un de més gros i aleshores és un enrenou. Com ens ho fem? Moltes vegades, avui ho farem així, utilitzem la tecnologia, és a dir, posem un orga amb tots els aparells que ens permet la tecnologia actual perquè soni orga, i la feinada de l'organista és la mateixa, la té ell, i que se n'en surti com pugui. Però realment aquella vegada, l'any 97, l'OBC va llogar un orga. I va llogar un orga petit. I recordo el mestre Decker, Pau Descansi, que deia: això no és una sinfonia amb orga, això està resultant una sinfonia contra l'orga. Perquè era petitó i no sonava. I quan Saint-Saëns va pensar aquesta obra, la va pensar per l'orga del Royal Albert Hall de Londres, que és un pepino que té 4.600 tubs, que són molts. No sonen mai tots alhora, eh? Però són molts. És una obra grandiosa i per això hi va posar una orquestra generosa, també. Clar, si tu poses un orga petitó, aquell any l'OBC ho va resoldre amplificant l'orga de veritat, és a dir, que va fer les dues coses, va posar un orga petit i a sobre i va posar tota la tecnologia. Jo des d'aleshores no ho sé si s'ha tornat a programar a Catalunya, perquè no em porto el registre, però no ho sé, m'estranyaria, perquè és una obra que realment es fa poc i realment és meravellosa. Vull apuntar una cosa, que en el programa demà veieu que el moviment 1 i el moviment 2 de l'obra de Saint-Saëns estan posats un al costat de l'altre? Això és perquè Saint-Saëns ja ho va preveure així. Dels quatre moviments de la sinfonia, en realitat els va com reduir a dos, i són, els quatre, el que passa que van seguits. I ho notareu. Ho notareu quan entra el segon i ho notareu quan entra el quart. Que per això hi ha un orga que en allà hi té el seu paper important. Vull dir que no és molt determinant, que sapigueu on te va el primer, on te va el segon, ja veureu com la música flueix d'una forma absolutament natural. Toques l'orga?
Piano.
El piano.
Sí. Al meu poble hi ha un orga.
Ah, sí? On està?
A Vilassar de Dalt. Bueno, és un orga. Orga. I mentiria si no he dit que he intentat tocar-lo algun dia. I de veritat, jo amb això ja tinc prou. Ah. Si has de tocar amb els peus, a més, i està passant amb els registres, No. Massa complicat.
Saint-Saëns va ser, en paraules de Liszt, de Franz Liszt, el millor organista del món. Franz Liszt adorava Saint-Saëns. Quan el sentia tocar l'orgue deia: però com ho fa? I una de les coses que l'al·lucinava a Liszt era això. Liszt era un virtuós del piano, amb dues mans. I li deia a Saint-Saëns: tu, a part de les dues mans, és que a sobre fas servir dos peus. És que això... Bueno, Saint-Saëns va ser durant 20 anys organista de l'església de la Madeleine de París. Després va seguir tocant l'orga durant tota la vida, però durant aquests 20 anys va fer la feina d'organista. L'organista de la Madeleine tenia dues feines principals. La primera era tocar l'orga en totes les celebracions que hi haguessin allà, i segona, portar el bon nom de l'església de la Madeleine a concerts d'orga d'altres esglésies. És bona aquesta. És a dir, la Madeleine ho tenien claríssim. Fitxaven el millor organista, perquè no només havia de tocar per ells, sinó que una de les seves funcions era anar a tocar els altres orgues i dir que era el de la Madeleine. A París, a la ciutat de París, hi ha 5 dels 10 orgues més grans d'Europa. 5 estan a París. Un es va salvar de la crema quan es va cremar Notre Dame, l'orgue més gran, se'n van cremar dos orgues aquell dia, allà dintre. Però el més gros de tot va quedar ple de cendra, encara l'estan reparant, el volien reestrenar aviat i no sé com ho tenen, però aquell és un dels orgues més grans que hi ha. Doncs bé, el de la Madeleine, déu-n'hi-do. Això us ho dic perquè Saint-Saëns, quan escrivia per orgue, sabia perfectament per quin instrument escrivia. I no va fer una peça de solista, no és un concert per orgue, és una sinfonia amb orgue. La va dedicar a als anglesos, que van ser els que li van encarregar, perquè allà se l'estimaven molt, a Anglaterra. Ell hi havia anat molt sovint i havia anat a tocar l'orgue, però també havia anat a dirigir obres d'ell i obres d'altres autors. Entre d'altres, obres de Mozart. I a Saint-Saëns li demanaven que toqués concerts de piano de Mozart. I ell en tocava, però preferia Beethoven. Heu de saber que Saint-Saëns es va presentar al públic quan tenia 9 o 10 anys tocant un concert de piano de Beethoven. I quan va acabar, em va tocar un altre. I després va tocar diverses peces més. I com a avís, es va aixecar i va dir al públic: diguin quina sonata volen de Beethoven. De les 32 sonates de Beethoven, digui'm la que volen, que la tocaré de memòria. Fan ràbia, aquesta canalla. Clar, amb una entrada triomfal així, doncs ja podies imaginar la resta de la vida. Gràcies a la seva mare, no va tenir una carrera de nen prodigi. La mare el va frenar, amb ell i a tots els voltors que anaven al darrere volent explotar el nen. I gràcies a això, doncs bé, va fer els estudis, el conservatori, va fer una vida bastant... Als i baixos, perquè va morir amb 80 i tants anys, és a dir, que va tenir una vida plena, va tenir èxits, va tenir fracassos, va tenir de tot. Però jo penso que una de les grans obres que va fer, a part de les òperes, de Sansón i Dalila i tot això, és aquesta sinfonia número 3, que ell se l'estimava moltíssim. Com us deia, li van encarregar a Londres, allà es va estrenar i després d'aquella estrena, ell mateix ja la va portar cap a París per interpretar-la a París. Mira, 4 minuts ens queden. És que m'agrada venir aquí perquè et posen un rellotge just davant.
Com si fos sí. La timpani. La timpani, sí. Doncs...
És el timpani just del mig, doncs pam, 4. Bueno, ens queda parlar de Mozart. Què hem de dir de Mozart?
A mi em fa molta ràbia i m'agrada molt.
Fa ràbia Mozart, home, també. Home, perquè, esclar, tot el que va fer ja de petit. Déu-n'hi-do. Mireu, ell tocava el piano, però el primer piano que va tocar va ser als 12 anys. Abans havia tocat el clave. És l'època de declivi del clave, no volia dir declivi, va, queda bé, declivi del clave i pujada del piano. I ell ho va viure. I nosaltres també ho podem viure, això, perquè ho va deixar escrit. Li escriu al seu pare: fins ara m'han agradat molt els pianos fabricats per tal, però a partir d'ara vull els Steiner, perquè ha aconseguit que els apagadors... I comença a parlar de coses tècniques del piano, unes tècniques que seguiran desenvolupant-se durant l'època de Mozart, durant l'època de Beethoven, durant l'època de Chopin, i després de Liszt encara hi va haver alguna millora. Però el piano amb el que tocava Mozart no té res a veure amb el piano que veureu avui sobre l'escenari. Res a veure. D'entrada, el pedal es feia servir amb el genoll. No s'apretava un pedal, sinó que hi havia una palanca aquí sota que anaves tocant i amb el genoll anaves fent invents. El pedal en el piano és importantíssim. És el que defineix l'instrument. És el que ens permet frasejar. Frasejar amb un instrument de vent és fàcil, perquè tu bufes i l'aire ja va donant la frase. Amb un piano el problema és que quan deixes la tecla, allò es para. Gràcies al pedal aconseguim que aquell so d'aquella corda segueixi sonant. I això ens permet frasejar. Explicat així sembla fàcil i tot.
De fet, el pedal crec que és el millor amic dels pianistes mediocres i el pitjor amic dels pianistes bons. Perquè realment... Hòstia, molta feina el pedal, eh? Sembla que no, perquè l'apretes així i mira que maco. Però frasejar i tocar alguna cosa... I que, o sigui, realment la cosa és que no s'ha de notar que hi ha un pedal.
Aquí està, sí, sí, clar.
No s'ha de notar. Allò de... Pi, pi, tsa, tsa, i sona horrible. Bueno, el pedal t'ajuda a cobrir les pifiades, però realment no ha de sonar el pedal. No hem de notar que hi ha un pedal. Mozart realment hauria d'haver molt poc pedal. Molt poc. Bach, zero. Això ja va a gustos, eh? Això ja va a gustos. Jo no sé com ho farà, segur fantàstic, i segur que no notarem el pedal, el qual serà genial, sí. Encara.
A mi el que m'ha agradat d'avui, a part de que ens esteu mirant tots com... Què ens explicaran més aquests dos? No us explicarem res més, perquè em queda un minut i ja està. Però hem començat parlant del pedal del timpani i hem acabat parlant del pedal del piano. Espero que no us passeu al concert mirant els peus de tots els músics, però bueno, també és una opció per avui, per veure què descobrim. Re, només dir-vos que el concert de piano de Mozart és un dels que més es toquen d'ell. Va ser una obra que ell va escriure per ser interpretada a Praga. A Praga li tocaven el Don Giovanni, li van encarregar el Don Giovanni. I ell va enviar les partitures, però no hi va anar a l'estrena. I aleshores, al cap d'uns dies, unes setmanes, va rebre un missatge dient: ha de venir perquè el que està passant a Praga no ha passat mai. Això està sent un èxit fora de mida. I aleshores Mozart va dir: home, doncs anem-hi, i se'n va anar cap a Praga a veure el què. I efectivament es va trobar que hi havia una Mozartmania, una bogeria per veure-ho, per sentir-lo, per aplaudir-lo. Aleshores li van demanar, sisplau, que organitzés un concert on ell tocaria el piano amb una orquestra i tal. Allà va estrenar la Sinfonia a Praga i va tocar un concert de piano. No sabem quin és, però segurament va ser aquest. Segurament va ser aquest perquè l'havia acabat d'escriure feia 15 dies. I hi ha una crítica d'un diari txec de l'època que diu: hi ha molts grans pianistes, però Mozart és el nostre preferit. No sabem què ens agrada més, si com toca o la seva música. En tot cas, ell segurament també considerarà que aquest ha estat el millor concert de la seva vida. No ho sé si Mozart ho va considerar, però perquè veieu, els praguesos, no sé si diu praguesos, els de Praga, doncs, al·lucinats com estaven. Per això, quan Mozart va marxar de Praga, va deixar aquella frase famosa dient: els meus estimats ciutadans de Praga. No sé ben bé com s'ho va dir. Insisteixo, moltíssimes gràcies per sortir de casa, per venir a escoltar l'orquestra, i moltíssimes gràcies al Manuel per haver accedit a aquesta trobada amb micro davant. Has estat a gust?
Com un plaer, sempre, sí? Un plaer.
Consulta la programació dels Parlem de al Cafè Auditori a simfònica.cat. I si vols escoltar els programes de Ràdio Sant Cugat, els trobaràs a cugat.cat.